Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
Benvinguts una setmana més a Grans Històries, el programa de ràdio que dona veu al projecte d'intercanvi generacional en què petits i grans comparteixen històries de vida. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora. És meravellós veure quan avis i nens es miren als ulls i es donen la mà. Sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada entre la Maria Pinet, resident de la residència Roca i Pi, i 8 alumnes de 5è de primària del Col·legi Mare Déu de la Salut de Badalona. Escoltarem la història de l'Anna, una treballadora incansable, nascuda a Barcelona. Una dona forta i valenta, que es va enfrontar sense por al que li va tocar viure, la Guerra Civil i la postguerra. I recordeu que podeu comentar el programa i compartir les vostres històries a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook e Instagram, amb el Grans Històries de hashtag. Sense més preàmbuls, us presento els participants que estan amb mi avui per escoltar i parlar sobre la història de vida de l'Anna Maria Pinet. A la meva dreta trobem en Sergio Pérez, educador social de la residència Roca i Pi, figura fonamental en l'acompanyament diari de la gent gran a la residència. Hola, Sergio, benvingut.
Hola, David. Un plaer poder estar aquí una vegada més.
Què tal el treball a la residència? Sé que la residència Roca i Pi és una residència molt oberta, que treballa en diferents entitats i escoles.
La veritat és que valoro molt tot el treball que fem diàriament i, per suposat, el treball que també es fa amb diferents entitats, sobretot doncs, en aquesta trobada no, intergeneracional del Col·legi Mare de la Salut, que és un plaer una vegada més, que portem molts anys fent aquest treball i espero que segueixi molts anys perquè és molt enriquidor tant pels nens com per la gent gran.
Sí, sí, sobretot enriquidor per la gent gran, no?
La veritat és que sí, que és un... Sempre que diem que venen els nens, doncs dona un valor a l'activitat que realitzem amb els nens i sobretot també aquest taller de ràdio d'entrevistar una persona gran i tots els valors que ara veurem en aquesta història de l'Anna.
Molt bé, Sergio, benvingut.
Moltes gràcies.
I a la meva esquerra trobem a la Xufa Muntanyola, coordinadora del programa Escoles amb Cor de Càritas Barcelona. Salutacions i benvinguda, Xufa.
Moltes gràcies, David. Per mi és un plaer i un orgull estar aquí a Ràdio Estel i perquè feu una gran tasca i sobretot perquè el programa és meravellós. El contacte intergeneracional entre joves i gent gran està demostrat que funciona i que és una eina meravellosa per donar valor a la gent gran. Per tant, moltes gràcies per convidar-me i és un plaer estar aquí amb tu.
Ets coordinadora del programa Escoles amb Cor. Ens podries fer 5 cèntims d'això del programa Escoles amb Cor?
Pues mira, el programa Escoles amb Cor el que fa és establir contactes amb escoles de la diòcesi de Barcelona, des de Barcelona Ciutat, Badalona, Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma, fins a arribar a la zona del Maresme, a tot el que és la diòcesi de Barcelona. I el que volem és establir contacte amb les escoles per oferir-les diferents accions, principalment la sensibilització. Nosaltres oferim a les escoles unes xerrades de sensibilització per nens de primària i per nens de secundària, batxillerat i cicles formatius. I en aquestes xerrades el que volem és, sobretot, tractar valors fonamentals que impliquin també recolzar i reforçar tot el que són els valors de Càritas. No? A part de tot el que és el procés de sensibilització que oferim a les escoles, a partir d'aquí preparem i proposem propostes de campanyes de recolzament de tot cor amb la gent gran, on oferim diferents accions per estar al costat de la nostra gent gran, de la gent gran que té Càritas i altres entitats, i també, per suposat, campanyes que en un moment determinat puguin necessitar Càritas per reforçar la seva acció social amb tota la problemàtica de les persones que estan en risc d'exclusió social. També oferim accions de servei comunitari, aprenentatge servei. Sabem que ara des del Departament d'Ensenyament s'ha impulsat aquesta assignatura i creiem que des de la nostra entitat podem fer propostes i també un voluntariat per joves a partir dels 16 anys, però també altres accions de prevoluntariat, que diem, on els joves es puguin implicar en diferents àmbits.
Fonamental el tema de valors i avui la història de vida que ara escoltarem de l'Anna Maria Pinet són valors, que realment és el que avui en dia s'estan perdent. Molt bé, presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat els nostres protagonistes de la història d'avui.
Anna Maria Pinet. Vaig néixer a Barcelona el dia 6 de desembre de 1935. Ara, mira, el dia 6, el divendres faré 84.
Noa, Ivonne, Celia,
Violeta,
Kekin,
Alan,
Eric.
He de Culei i Mare de Déu de la Salut.
Ho hem dit a la presentació, l'Anna va viure guerra i postguerra. Ens explica des del record anècdotes d'aquests fets.
Va venir la guerra. Jo me'n recordo que una vegada era petitona, estava sentada, teníem una galeria, i estava sentada a la galeria i van tirar una bomba al passeig de Sant Joan perquè hi havia una fàbrica que feia material de guerra. I aleshores va explotar, tots els vidres de la vidriera van caure sobre mi. I no em van fer ni un tall. No sabia el que era la por, era inconscient.
Explica com era viure en temps de guerra i postguerra i ens parla del trueque. Però què és això del trueque?
Bueno, pues, en el Barça hi havia molta falta de menjar. A nosaltres no ens va faltar mai perquè teníem una noia, l'Isabel, que portava la intendència, que es deia aleshores, i portava carn, portava farina, i portava pa, i portava de tot. La meva mare feia sabó. Llavors feien el trueque, que es deia aleshores, i ella li donava carn i la meva mare li donava sabó.
També els explica que aleshores no es podia parlar el català.
A l'època del caudillo no es podia parlar el català perquè eren, com en deien aleshores, ara no me'n recordo. Pues es podien portar a la presó.
Al preguntar a les alumnes si els sorprenien, elles contesten.
Sí.
És la veritat, vida meva.
Per sort, l'Anna anava a l'escola i va poder aprendre el català encara que fos d'amagat.
Pues sí, jo vaig anar des dels 12 anys. Primer anava a una acadèmia que es deia Atlàntida, que allí vaig començar a aprendre les meves primeres paraules. I teníem un professor, això era el Liceu Francesc. Al Liceu Francesc teníem un professor que es deia Lluís Moreno, que feia sardanes, i aleshores s'ensenyava el català, perquè aleshores estava prohibit.
A casa seva, el seu pare també l'animava a parlar català. L'Anna ens explica com.
Pues em donava una pesseta, que llavors era molt, perquè jo parlés amb ell el català. I així, entre el professor i el meu pare, el vaig aprendre.
I és que el pare de l'Anna era un home de mirada oberta i, a més, era joier.
El pare era joier. Tenien un taller de joieria al carrer Aragó amb dos socis. Un es deia Ramon i l'altre es deia Mariano. I allí pues, feien joies que es dedicaven per l'Amadeu Bagués. L'Amadeu Bagués era un joier molt important que estava a la Rambla, al final de tot, amb una joieria molt gran. I tenia la caixa forta amb brillants, que llavors valien molts diners.
Amb els seus pares, l'Anna va poder viatjar i conèixer les diferents realitats d'Europa. En recorda un dels seus viatges més especials, a París. Ella parlava el francès i es sorprenia de les coses que passaven.
I amb els meus pares, jo, amb el poc que m'havia après, doncs em vaig defensar. Aleshores, vam estar allí veient la Torre Eiffel, em va cridar molt l'atenció, una parella que anava al metro donava un petó de la boca. Jo deia, que marranos, perquè em venia de nou.
Grans històries.
Molt bé, m'ha escoltat l'inici de la història de vida de l'Anna Maria Pinet, una història d'època de postguerra i guerra civil, que s'explica una miqueta, no?, la seva vida amb el seu pare, que tenia una joieria molt famosa, que encara és vigent, ja l'escoltarem més cap endavant, la història de vida, i una miqueta pues, el tema del català i dels marranos, no?, que ha acabat ara explicant-nos del seu viatge a París. Què us ha agradat d'aquesta primera part de la història? Què volíeu comentar?
Bueno, pues la veritat que el primer és lo fantàstic que és que et dona veu a una persona gran que pugui explicar la seva història de vida, no? I amb l'energia que explica la història i com els nens sembla que se l'escolten bueno, i diuen la seva quan senten coses que pareixen increïble, no? Com el tema de la por a poder anar a la presó per parlar el català, no? Que crec que als nens els impacta, perquè ara realment això ens sobta, no? Ens sembla com inimaginable, no?
Sí, sí. Ho comparem amb avui en dia, no? Què passaria, no? Si ens fiquen a la presó per poder parlar català, no?
Sí, sí, la veritat és que... I el que més m'ha agradat és de la manera que ho explica ella, no? Amb aquest entusiasme, no? Que transmet, després ja parlarem dels valors que transmet, no? Però transmet aquestes ganes de viure i de transmetre el que ella ha viscut, no? M'ha agradat molt.
La veritat que és una història de valors, no?, pels nens, que és un treball amb valors que estan fent en directe amb una persona que ha viscut en una època molt, molt complicada. Sergio, què volies comentar?
La veritat és que sí, en relació amb el que deia la companya, doncs volia destacar pues, també aquest discurs tan humà i tan de la senzillesa que explica les coses i també com d'alguna manera l'actitud de l'Anna i la capacitat de transformar un moment de la seva vida, com ha sigut la postguerra i la guerra civil, en una vivència positiva, sí, és aquesta capacitat de la resiliència, no? I també m'agradaria destacar que ara sembla mentida, no?, d'això de la importància d'abans del trueque, no?, que era com una mena pues, que s'establien relacions i que d'alguna manera és un exemple de que avui dia també és vigent, ara amb aplicacions com el Wallapop, no?, però que encara aquesta manera de trueque es fa i també, sobretot, també pues, això de l'ensenyament de la seva mare, com també que era solidària i generosa i també, d'alguna manera, pues, de poder compartir amb... No s'ha escoltat, però de compartir amb els seus veïns, no? Això també diu molt de la família que ve l'Anna.
Sobretot el tema del trueque, no? El que comentava sí. El Sergio, no? Ha fet molta gràcia el tema de comparar el trueque amb el Wallapop i és veritat, no? Que és una miqueta a l'inici, com si fos a l'inici del Wallapop, no?
Sí que és veritat que el del trueque d'abans pues, era una mena de supervivència, no? De poder pues, tenir aliments, que el sabó, però el... No sé, ara no me'n recordo...
La carn, crec que...
La carn, no?
La carn, no? Doncs pues això diu molt, no?
El tipus de família que era, no?, de l'època, era una família benestant on estava ella, no?, i una miqueta així. L'Anna Maria és una persona molt vital, suposo que a la residència
sí.
Tu ho pots veure, això, no, Sergio?
La veritat és que sempre que la veig per la porta, doncs ve amb el seu somriure, que és molt contagiant, i la veritat és que això... dona vida, no? Té molta energia, molt d'entusiasme, molt activa, li agrada fer coses i també per la nostra funció de l'educació social i tot el que treballem amb les persones grans a la residència, doncs és un gust, no?, poder trobar a persones com ella.
També ens ha explicat el tema del seu viatge a París i el tema dels petons. És una persona que li agradava molt viatjar, que havia viatjat moltíssim i això als nens els va cridar l'atenció, no?
Jo crec que en aquest sentit era una pionera, no? Perquè en aquell moment viatjar era força complicat. Per tant, jo crec que demostra aquesta, bueno, aquest saber viure amb aquest entusiasme i optar a poder viatjar a París en aquell moment realment era una cosa molt especial. I que el tema dels petons ho consideres com una cosa pues, molt pecaminosa, com si diguéssim, pues, clar, és molt curiós. Suposo que als nens també els va impactar això, perquè donar-se petons per ella ho va interpretar com una cosa molt mal feta, i ara pues, els joves segur que ho veuen diferent, molt diferent.
Que són uns marranos, no?
La paraula marranos és impactant, no?
Molt bé. També ha explicat el tema d'aprendre el català, que li pagaven una pesseta, no? Que el tema de la... bueno...
Aquí m'ha impactat el que ha dit, el que m'ha agradat molt és que ha dit que el seu pare tenia aquest interès i que a canvi d'aquell aprengués el català li donava una pesseta, que en aquell moment sí que és cert que eren molts diners. És a dir, que estem parlant d'una persona que tenien, bueno, una família que tenien mitjans, no? No com a lo millor moltes altres que estaven patint les conseqüències de la postguerra, però que el fet de que li pagués perquè pogués estudiar, pues a mi m'ha sobtat i he trobat entranyable, no?, per la voluntat que tenia el pare de que mantingués el seu, bueno, la seva llengua, no?
Molt bé, sobretot el tema dels viatges també, no? Per l'època, una persona que viatjava tant, que anava a París, demostrava una mica la família, que era una família benestant de l'època.
Sí.
Molt bé. Volíeu comentar alguna cosa més, Sergio?
Jo volia això també, sí. Volia destacar en relació de parlar del català, és que ell en tenia molt d'interès, i això, aprenia el català d'amagades amb el seu professor de música, i que també era sardanista, no? I la veritat és que això, pues, d'alguna manera, també diu molt de l'Anna, aquest interès, no?, per descobrir coses noves, com el parlar el francès, l'aprendre el català, i també de posar-lo, diguem, en pràctica, com va ser el viatge a París.
I sobretot reinventar-se, no? Era una persona que s'anava reinventant, o sigui, anava fent una cosa i es reinventava i continuava, i això de cara als nanos és bo, no?, que han de continuar amb el tema d'emprenedoria i de valors i de tot, sí, no?, reinventar-se. Molt bé, doncs seguim escoltant la història de vida de l'Anna Maria Pinet, i ens continua explicant que a l'acabar l'escola comença a treballar.
Sí, vaig començar a treballar, però primer vaig anar amb una agència que t'ensenyaven al secretariat, perquè vaig fer secretariat. El secretariat era per estar en un despatx i fer traduccions, portar la comptabilitat de les segons el que et deia el director. Les traduccions, quan fèiem traduccions, fèiem de llibres més o menys. No hi havia d'ordinador. Ho feies amb màquina d'escriure.
Els alumnes no havien fet servir la màquina d'escriure, però sí van explicar què era.
És un aparell de fa temps antic que són uns botons molt raros que vaig escriure i un full amb tinta va sortint unes paraules.
Ho has dit molt bé. Violeta, no? Dius, ho has fet molt bé.
I l'Anna segueix explicant com era treballar en aquella època i com van ser les feines de la seva joventut.
Cobrava 3.000 pessetes. Cobrava més jo que el meu pare treballant. Perquè em tenien molta estima, el director. Perquè jo era molt joveneta i ell em va adaptar a les seves costums. I em va adaptar tant que després, quan va venir l'altra noia, la que substituïa jo, no volia que marxés. Des del secretariat, als 4 anys, me'n vaig anar i aleshores vaig agafar una botiga de plàstics i era dependenta. Venia plàstics i venia unes faixes que venien d'Amèrica, que estaven tarades, però que les dones se les posaven perquè feien suar i s'aprimaven, deien. Però jo no veia que s'aprimessin.
Un accident casual, mentre treballava, canviaria la seva vida.
Ell treballava de mecànic al costat de la botiga i anava amb una caixeta així, amb peces de carburador, i jo vaig sortir a buscar canvi i, com sempre, bujarrada, vaig xocar contra ell i li vaig tirar la capsa amb totes les coses per terra. I ens vam quedar abraçats. I jo em dic, ai, però què fas? Diu, jo res. Diu, és que em vas tirar totes les peces per terra. Dic, pues ho sento. I me'n vaig anar corrents a buscar canvi.
I com si fos una pel·lícula d'amor, l'Anna Maria va començar a sortir amb el que seria el seu marit, amb qui s'ho passava d'allò més bé.
Pues sí, els dissabtes no, però els diumenges, al dematí anàvem a veure la colla, perquè érem una colla de 25 o 30, i els nois jugaven a futbol, i anàvem a veure com jugaven. Aleshores, al dematí anàvem a veure com jugaven a futbol, i a la tarda anàvem, fèiem festes particulars, a cases particulars, o bé a casa, o a baix de la botiga, als sòtanos, de la botiga del bar del Cadí, que es deia Cadí, el bar del senyor Carlos Rabassó, es deixava per ballar.
L'Anna anava de guateques, però què eren això dels guateques?
Eren anar en festes a casa de particulars. Feien bananars amb parets, amb botifarra i mortadela i catalana, de coses baratetes, perquè no podíem més. Hi havia un senyor que posava la música i ens controlava, que no ens acostéssim massa amb el noi.
I si se'ls acostava algun noi?
El senyor venia i deia, apartense que estan divertidos juntos.
Però l'Anna i el que seria el seu marit no van fer massa cas al senyor, van seguir junts i van formar una família.
Grans històries.
Déu-n'hi-do la història de l'Anna Maria Pinet, com canvia la vida quan comença a treballar, coneix el seu marit, cobrava més que el seu pare, que era joier, o sigui, treballant al secretariat, el que cobrava, el tema de la màquina d'escriure també, que els van pressionar els nens, són molts temes que han sortit en aquest segon bloc. Què voldríeu destacar? Que hi ha moltes coses a destacar, eh?
Sí, jo, la veritat és que cada vegada que sentim un nou tros de la seva vida és molt maco, perquè realment, bueno, el tema de la màquina d'escriure m'ha semblat una anècdota que els nens, clar, no saben el que és això. I jo crec que amb aquest programa també i amb la relació intergeneracional dels nens, la possibilitat de donar a conèixer eines que pels nens són inviables perquè no les coneixen de cap de les maneres, no? Acostumats als ordinadors, als videojocs, a tot això, parlar d'una màquina d'escriure pues és molt, molt interessant, la veritat.
És una generació que no està acostumada al tema de la màquina d'escriure, als vídeos, als cassets, als discs de vinil, o sigui, sí. És una generació nova, no? Una generació que diuen ja 4.0, no?
Sí, sí, totalment, totalment. I clar, sentir parlar i que hagin pogut fer aquest treball de buscar què és una màquina d'escriure, com funcionava, no? I doncs, em sembla fantàstic, perquè tampoc fa tant temps que s'ha deixat d'utilitzar la màquina d'escriure, però sí que com la societat evoluciona, no? I la tecnologia evoluciona d'una manera tan ràpida, pues és molt clar que parlar de màquina d'escriure, sobretot per nens de casa fan 5è i 6è de primària, és parlar de molt estrany, ha dit un nen. Sí, sí. És un aparell molt estrany, m'ha semblat.
I com influeix, no, la tecnologia en els aprenentatges i en la comunicació avui en dia, no?
Sí, totalment. Però m'ha agradat molt ella com li ha dit al nen, molt bé, ho has explicat molt bé, no? Perquè el secretariat abans era sobretot tenir un bon coneixement i un bon funcionament de la màquina d'escriure. I reivindicar això, pues, no, jo crec que és un homenatge a tota la gent, a aquesta generació i de dones valentes que van iniciar el món laboral, que es van iniciar en el món laboral i em sembla, la veritat, que molt, molt entranyable, torno a dir.
I sembla com una pel·lícula d'una història d'amor, no? Com va conèixer el seu marit per casualitat, no? Quan sortia de treballar i baixant les escales i bueno, com li va canviar la vida, no?
La veritat és que sí, que és... abans és com que aquestes històries passaven de veritat i que avui dia pues, sembla com molt estrany i no. Jo sobretot la veritat és que durant el transcurs de l'Anna, no? Pues deia que necessitava molt poc per passar-ho bé. I això del guateque, no? Pues jo sempre dic que ja hauria d'haver nascut a l'època dels guateques, perquè la veritat sóc un amant de la música d'aquell temps, i sobretot aquesta també pues, responsabilitat de l'Anna, no? Que com la figura aquest del guàrdia, no? Ja que no s'acostessin, pues, també suposo que als nens pues, li sorprendria que ara mateix pues, no hi ha cap diguem, si vas a un local i demés, que no hi ha algú que digui, oye, no et pots apropar a aquest noi.
Quina diferència de l'oci actual, no? Els guateques que hi havia en aquella època, no? La diferència és abismal, no?
Totalment, i com l'Anna també explicava això, deia, pues, compraven coses barates, baratetes, i se passava pues, el dia molt bé, no? I com ara també és com els nens que es compliquen massa, com dient, a veure què fem, on anirem, i abans era dit i fet, i sí, eren sí. Altres temps que es passava molt bé, i que jo crec que és un bon exemple de com ella era l'oci d'abans.
Clar, el valor que li donaven a les coses abans, no? que aquest valor també s'està perdent actualment, no?
Jo crec que sí, que ara fins i tot hi ha molta joventut que el seu oci el basa a la inanició, és a dir, a no fer res, no? On em ve de gust, no? Ens trobem canalla que no li ve de gust sortir, no li ve de gust fer res, només vol estar dins del món informàtic o dins del món dels videojocs o de veure sèries o de... En canvi, evidentment, el tema del guateque és el socialitzar, l'estar amb amics, el poder ballar, la música, el passar una estona, la preparació, el fer els bocates que ha comentat, és a dir, que és un altre estil i que també crec que és una història de vida per la canalla, pels joves que senten aquesta història de l'Anna Maria, jo trec molt important.
Una història diferent a la realitat que nens de 10, 11, 12 anys, com és el cas, veuen a casa seva, veuen amb germans més grans, no? Que quan ara els guateques, que és com se'n van de festa ara els adolescents i preadolescents, no té res a veure amb el tema d'avui en dia d'anar a emborratxar-se o fer el botellón i fer-la grossa, no?
Totalment. Abans és això. Això es reunien i ho passaven molt bé. Ara sembla que volen pues, a sortir de festa, emborratxar-se i no hi ha aquesta relació que s'establia amb la colla, com ella diu, com ara pues, al sortir de festa, beure... I eren altres temps que jo crec que és un bon exemple que l'Anna ho expliqui i també els nens ho escoltin i que hi havia una altra manera de passar-ho bé i jo crec que pues, això també, que els nens es donin compte que no fa falta el que passa ara a la realitat i que podrien pues, fer com abans, no? Jo m'agradaria que fos una miqueta com abans.
El romanticisme, no?, de la màquina d'escriure, d'enviar una carta escrita a mà, no ara el mail o un WhatsApp, aquest romanticisme que es troba a faltar, no?
Sí, sí, totalment. Fins i tot reivindicar l'escriure, no? Perquè ara fins i tot els missatges de veu substitueixen l'escriptura, no? Escriure bé s'ha perdut una mica, perquè si tu envies un missatge a WhatsApp escrivint normal, et diuen que estàs boja, que tens que utilitzar pam, pam, com símbols per comunicar-te, no? Però bueno, jo crec que són altres visions i que és molt maco i molt interessant que els joves vegin que hi ha altres realitats.
I sobretot també destacar el tema de que cobrava 3.000 pessetes, no? O sigui, que cobrava més que el seu pare, que era joier, que, bueno, que tampoc seria una família benestar per el que menjaven, no? Que menjaven coses més baratetes, no? Diguem, catalana, el tema d'embotit i tal, no?
Sí, sí, no, m'ha parlat de que cobrar més que el seu pare, realment. Tenia un jefe, com ha dit ella, que realment la considerava o que pues, la va... trobar una persona adequada per la feina que feia, el vincle aquest de que no volgués que quan vingués l'altra persona treballadora se n'anés ella, és curiós, no? Tampoc és lo normal. Jo crec que ens està explicant també una situació en la que no deixava de ser una certa privilegiada. Ella també ho diu, no? Que cobrava molt per l'època i sobretot l'accés al món laboral, perquè hi ha molta dona que era impossible que pogués accedir en el món laboral.
També destaca l'Anna el tema de que els diumenges pel matí anaven a veure la colla a jugar a futbol, que avui en dia això és problemàtic, no? Que han baixat molt el tema de gent que joves de 10 a 16 anys que facin esport, han baixat les inscripcions a equips federats de bàsquet, que juguen dissabtes i diumenges per comoditat dels pares, no? De no portar els dissabtes o els diumenges al partit a tal, que això abans era pues, l'esdeveniment del cap de setmana, no? Tenim partit a tal, pues, anem a veure a la colla que juga a futbol, a on sigui, no? Això s'està sí, sí. Perdent, no? El tema de l'esport i aquest vincle familiar, no? De la colla que, pues, bueno, anem tot l'equip de futbol a veure, com juguen dels companys, no? Una miqueta.
Sí, sí, clar, és que ocupaven el temps en fer activitats, no? I el tema de l'esport era una activitat de que pues, anaven fins i tot a veure'ls, a fer el seguiment. Tampoc fa molt temps que això ho fèiem, és a dir, que teníem aquesta passió per l'esport i els esports en equips o individuals, però també representant un club o el que sigui. Jo crec que això pues, bueno, és un tema que els joves també tenen que valorar, perquè jo crec que feia molt bé, que l'esport és una eina també de transmissió de valors i que tenim que impulsar-la i que l'Anna Maria ho veu com una cosa molt natural i sí que és cert, com has dit tu, que per por que els pares pues, volen fer altres plans o el que sigui, no fan aquest acompanyament. No?
Clar, i el tema de l'esport, que és treballar en valors i hem de potenciar també l'esport en zones on no hi ha el joc per poder fer esport, no? I que això realment actualment també passa aquí, no?
Totalment. Jo estic molt, molt a favor de potenciar l'esport i que el jovent s'impliqui en esports d'equips, en esports individuals també, però que també poden jugar representant el seu club o l'entitat que defensin, i jo crec que l'esport transmet molts valors.
Valors i salut, que això és important, no?
I salut.
Molt bé, doncs continuem amb la història de vida, que va sorprendre moltíssim a les alumnes del Col·legi Mare de la Salut. I els va sorprendre tant que van començar a fer preguntes a les alumnes.
Tens fills?
Una noia, dos en tinc. Un noi i una noia. Un noi que ara ja farà 60, no, 58 t'ha fet, 58. 59, no, 59 ho ha fet. I el va fer a l'agost. I la nena, que en té 4 menys.
Com es diuen?
El noi es diu Francisco José, com els dos avis. Un es deia Francisco i l'altre es deia José. I així no hi havia discussions. I la nena es diu, com jo, no faltava més, i com l'àvia, que es deia Anna.
Els alumnes no es cansen de preguntar.
Tens alguna afició?
Sí, pues sí, m'agrada molt jugar a la canasta. La canasta és un joc que es juga amb dues cartes, dues de franceses, dues baralles franceses, i es juga. I és molt bonica perquè has de rumiar molt. Has de fer trios i per unir-te o quartetos, i llavors et pots fer també la canasta de comodins. De menys comodins que tinguis, doncs te pots obrir de comodins. És un joc molt maco i de rumbiar molt.
A més, de jove, també jugava a la canasta de la pilota.
Jugava a baloncesto. Teníem un pavelló, perquè teníem un d'aixòs deportiu del Liceu Francès molt gran. Hi havia bàsquet, hi havia frontón, hi havia molts jocs per jugar.
I una de les coses que més li agradava a l'Anna Maria era viatjar. I per què li agradava tant viatjar?
Molts coneixements. Sobretot aprens a conviure amb la gent. M'agrada molt saber la seva vida. Quan vaig a un lloc m'agrada preguntar, sempre pregunto. I vostès com viuen? I com fan la reacció durant el dia? I m'agrada saber-ho. Soc molt curiosa.
L'Anna aconsella als alumnes que viatgin molt i molt.
Viatgeu tot el que pugueu perquè us instruirà molt.
Va explicar que amb el seu marit van començar de zero i van muntar un taller de cotxes.
El vam establir i ell, aleshores, no teníem ni una taula d'oficina. I el meu pare venia en Reis perquè ens vam establir el novembre. I com venia Reis em va regalar una taula d'oficina, perquè feia els albarans amb dues caixes de fruita i una fusta, perquè no tenia mèrit per comprar-ho, i el meu pare me la va regalar.
Va explicar que repartien la feina.
Jo estava a l'oficina, feia els albarans, feia la facturació, feia tot, trucava als clients, que ja estaven els cotxes o els carburadors fets, i ho feia tot de l'oficina. El meu marit es dedicava simplement als cotxes. Els cotxes o els carburadors.
Un taller que avui encara és obert i segueixen portant els seus fills.
Pues sí, ara el porta la meva filla, que està a l'oficina, i el meu fill, que està a la mecànica.
I recorda el dia més feliç de la seva vida.
El dia més feliç de la meva vida va ser el dia que va néixer el meu fill.
I per acabar, els dona un gran consell i ells prenen nota.
Que seran homes, i sobretot que aprenguin idiomes, que els idiomes són molt necessaris.
Que ha pogut aconseguir fer el que ella volia.
Que els estudis són molt importants.
Que tens que estudiar molt per arribar a ser el que vols.
Aprenem a l'escola, és el nostre futur.
Grans històries.
Déu-n'hi-do la història de l'Anna Maria Pinet, una dona vital, una dona emprenedora, no?, que explica al llarg de la seva vida tot el que ha anat fent, com acaba explicant que munta un taller que actualment encara el podem trobar a la ciutat de Barcelona. I déu-n'hi-do, què voldríeu destacar d'aquest tercer bloc?
Jo la veritat és que volia destacar sobretot aquesta posició, no?, dels nens, que posen amb les seves preguntes, pues, posen en joc les seves ganes d'aprendre i sobretot la importància de escoltar l'altre, l'empatia cap a la persona gran, que d'alguna manera també, doncs, trenca barreres, trenca estereotips, i sobretot també el fet també de que parlant, explicar la seva vida és molt important, i que els nens tinguin aquesta escolta activa, doncs dona molt més valor. I la veritat és que també la importància de la Maria, no?, com fa una mirada enrere i també valorar tot el que ha guanyat al llarg de la seva vida.
Escoltar, no?, és molt important avui en dia, que no ens hem d'escoltar més, no? O sigui, és realment important això de cara als nens que estan en una època de formació per a la seva vida, l'importància d'escoltar.
La veritat és que sí, moltes vegades segurament, jo penso que no tinc fills, però moltes vegades amb els meus pares, no?, que per exemple, doncs, et diuen això, que sempre dius, són molt passats, doncs els hem d'escoltar, sempre els pares o les persones que d'alguna manera ens estimen, els hem d'escoltar, i ens donen també, doncs, consells, com ha fet l'Anna, que, doncs, que també la saviesa de la gent gran l'hem d'escoltar, i sobretot posar la figura de l'avi, no?, que és una... crec que els nens l'han de donar la importància, que passar una tarda amb el seu avi o amb la seva àvia, doncs crec que és molt millor que una classe d'història, no?, perquè darrere del que et pot explicar el teu avi pues hi ha un ensenyament, i crec que et perdurarà per tota la vida.
Déu-n'hi-do la classe d'història viva, no?, que han rebut aquests alumnes, no?
La veritat és que sí. Jo continuo destacant la història de vida de l'Anna, en el sentit de que és una precursora, una persona de la seva edat que recomani als nens que estudiïn idiomes, la importància de viatjar, la seva experiència viatjant, el tema del treball en família, no?, de que creen aquest negoci a nivell familiar i que ara ho continuen els fills. Tot això són una història de vida des de la generositat, des de l'empatia amb la realitat del que estan vivint, mai parlar res dolent. A mi m'ha impactat que tots els seus records són positius, que podia haver, a lo millor, parlat als nens i del que havia passat, l'època que estava passant, no, tot el contrari. La generositat, no?, de transmetre aquests valors als nens, en el sentit de que els joves entenguin que és una vida plena, no? I jo crec que això, crec que és molt, molt important, no?
Transmetre aquests valors i sobretot a la mentalitat positiva, no? Degut a les circumstàncies, totalment, hem de tirar cap endavant i ens en sortirem, no? I amb aquesta mentalitat positiva de fer les coses i de continuar a crear un taller, i ara que el porten els seus fills, això és realment important, que avui en dia aquesta mentalitat positiva l'hem de tenir tots, no?
És cert que és una persona que ha viscut una vida, doncs, molt plena, no? I que ha tingut oportunitats, no?, de viatjar, d'estudiar, el seu pare va tenir com una eina molt important el tema de la seva educació, de la seva formació, de poder treballar, etc. però també és cert que ho explica amb aquesta alegria que transmet positivisme. Jo crec que això és molt, molt important pels nens, que vegin que és una realitat, no? Que arribar a ser gran. Jo dic que nosaltres tenim una xerrada que es diu l'aventura d'envellir, no? Que jo crec que la Maria ho ha portat envellit amb una saviesa i amb una manera d'afrontar aquesta aventura de passar la seva... Bueno, doncs va acabant passant els anys d'una manera molt, molt... Bueno, per mi, transmetent valors d'optimisme, no? I d'empatia i de tirar endavant, que jo crec que és molt important.
Sobretot la importància de la formació, no? De cara als nens que han d'estudiar, han d'aprendre idiomes, això és fonamental, no? És un tema que per ells els marca el seu futur, no?
La veritat és que sí, sobretot l'Anna, durant tot el transcurs de la seva història, dona molt l'exemple d'estudiar, d'anar a l'escola. Ella va estudiar al principi a una acadèmia, també l'exemple, doncs, de les ganes de transmetre als nens, doncs, les ganes d'aprendre, i com el nen, un dels nois de l'escola, com diu que l'escola és el futur, no? Doncs sí, l'educació és el futur i és la base, doncs, per la millora de la societat.
És formació, però no només acadèmica, sinó formació personal, formació en valors, no? Continuem amb el tema dels valors, que és superimportant avui en dia, no?
No, el que transmet l'Anna Maria és això, no? I jo crec que de cara als nens també han treballat el valor de la paciència, no? Perquè poder escoltar a una persona gran que a vegades sembla que... jo dic sempre que estorbin, no? De que ara estic aquí, quin rotllo, ara que m'explicarà, no? L'entusiasme en què els joves, aquests nens, escolten a l'Anna Maria, jo també ho trobo que és treballar un valor, el valor de la cordialitat, de la paciència, de saber escoltar, de saber respectar, el respecte a la gent gran, no? Jo crec que és molt important treballar amb els nens ara el respecte a la gent gran.
Sobretot el valor del respecte a la gent gran, que avui en dia, per la situació actual de conciliació familiar, els avis fan de cangurs, no? I moltes vegades la relació avi-nen és complicada, no? És una figura d'avi-cangur, que tal? Els avis s'han de fer d'avis i els pares s'han de fer de pares. Els avis no poden fer de pares ni els pares poden fer d'avis. Per tant, cadascú ha de tenir el seu rol, no? I hem de valorar aquesta figura dels avis de cuidar dels nets, i els nens han de tenir aquest respecte per la gent gran, per els seus avis, no?
Sí. I l'amor a la família. Una de les coses que transmet l'Anna Maria, i ho diu molt clar, el dia més feliç de la meva vida és quan va néixer el meu fill, no? Després diu que té també una filla, no? Però m'ha agradat molt que destaqués això, no? L'amor a la família. Tenim que inculcar als nostres joves l'amor a la família, no? I trobar aquest sentit de respecte i de sobretot de valorar el que té una família. Hi ha molts nens que malauradament no tenen avis, no? Pues, que puguin disfrutar els que tinguin, que és un luxe, no? Gaudir de l'experiència dels nostres avis.
Sobretot el tema aquest, no?, que deia Xufa, de que el dia més important de la seva vida és quan va néixer el seu fill. Els que tenim fills, sí. De veritat que sí. És el dia més meravellós per nosaltres, no? Que canvia una mica la vida, no?
I que mai deixes de ser mare o pare, quan una vegada tens un fill ja és per sempre, no? I ella ho posa a manifest, no? I a més ho diu amb orgull i amb felicitat. Per tant, meravellós.
Tornem a ser nens, no? Quan tenim fills, doncs, volis que no, tornem una miqueta a la infància, no? I tornem a recordar coses de quan érem petits i bueno, volis que no, és vida pels pares i pels avis, perquè també els avis és una alegria
molt
increïble.
Gran, molt gran.
Molt bé, doncs és hora d'anar acomiadant-nos d'aquesta història de vida tan meravellosa que ens ha explicat l'Anna Maria Pinet. Sergio, moltes gràcies per venir al programa.
Moltes gràcies per l'oportunitat i m'agradaria com a última frase dir que la veritat és que vull donar-li les gràcies a l'Anna per la seva generositat, per explicar la seva vida i donar als nens un exemple de vida, de saviesa i d'experiència.
La veritat que feu a la residència Roca i Pi molt bona feina, moltes activitats amb la gent gran. Podries comentar alguna de les activitats, de les moltes que sé que feu, de diferents tallers de reminiscència, taller d'or, taller de costura amb nens i amb altres entitats?
Sí, la veritat és que fem moltes activitats I una, pues, quan venen els nens fem reposteria, que els agrada molt, fem costura, l'hort, i la veritat és que són activitats que gaudeixen tant els nens com les persones grans, i també durant, diguem, la vida residencial a la Fundació Roca i Pi, doncs també fem unes altres activitats com la música, que també, pues, d'altres entitats també és un punt d'unió de conèixer, pues, dues generacions, no?, diferents, que semblen molt diferents, però que a la vegada s'assemblen molt, i que crec que tant per la persona gran com per als nens és un regal.
Sobretot el tema de la musicoteràpia, no?, que de cara a gent gran, tant avis i nens, no?, que nens que són tímids, que amb el tema de la música perden aquesta timidesa, no?, és realment important, no?
La veritat és que sí, sobretot també, pues, connectar la gent gran amb els nens. Sembla que els nens potser a l'escola, pues, té un caràcter molt tímid i molt vergonyós, i crec que després quan s'ajunta amb la gent gran, pues, és com que canvia i sembla que sigui una altra persona, no? També un altre ambient de com és el poder anar a una residència, que sembla, pues, això de trencar estereotips, i la veritat és un goig com a professional poder treballar a favor de la gent gran i poder participar en aquest projecte internacional.
Quan fan els avis aquesta activitat amb els nens, no?, de l'escola, amb nens de quart de primària o de cinquè, sisè de primària, sembla com tanquen el cercle, no?, una miqueta, perquè recorden coses de la infantesa seva i, vulguis que no, pues, bueno, tornen a ser nens, no?
Exacte, la veritat és que sí, i com també els nens, pues, això, el que hem parlat abans, no?, de la figura de l'avi, que donen aquest valor, i crec que aquest exemple de la història de vida de l'Anna, els nens crec que posen tot l'interès amb les seves preguntes, i dona goig també, pues, a l'exemple dels nens d'avui dia, no?, que també els nens, l'opinió de la ciutadania una miqueta dels nens com que els hi dona igual, pues no, veiem un exemple que és totalment contrari al que es parla i que s'ha de valorar.
Molt bé, moltes gràcies, Sergio, i t'esperem a la propera temporada, un any més.
Moltes gràcies, David.
Molt bé, Xufa, moltes gràcies per venir al programa. De veritat que ha sigut un plaer tenir-te i compartir aquesta estona, aquesta història de vida meravellosa de la Maria Pinet. I, bueno, no sé si volies comentar alguna cosa per tancar.
Jo només donar-vos les gràcies. Ha sigut una experiència fantàstica. Agrair, de veritat, aquesta iniciativa. Crec que és molt, molt, molt important permetre a la gent gran que pugui dir la seva, que pugui explicar la seva història, i també és una oportunitat per la gent jove veure com vivia la gent en el seu moment, en el seu temps, i jo crec que, bueno, aquesta relació intergeneracional és fonamental per recolzar els valors de la gent gran, per donar sentit a la gent gran, per reforçar el lligam que tenen que tenir ja des de casa seva, però també a altres persones que potser no tenen l'oportunitat. L'Anna Maria ha explicat que té família, però hi ha gent gran que no té família, que joves puguin acompanyar-los en un moment, puguin sentir la seva història de vida. Jo us felicito per la iniciativa. És una idea meravellosa a projectar a altres escoles. Sempre dic que aprenem tant a escoles amb cor de les experiències de moltes escoles. Per tant, enhorabona. Gràcies per deixar-me participar en aquest programa, i només puc que felicitar-vos.
I a mi m'agradaria, a nivell personal, també felicitar a la Xufa, la feina que feu des de Càritas per totes les escoles de Barcelona i Catalunya. La veritat que feu amb els diferents programes, amb el programa Escoles amb Cor, que ets la coordinadora, feu una feina magnífica.
Gràcies, gràcies. Nosaltres no seríem res sense la col·laboració de les escoles, que esteu al costat de Càritas per donar suport a la sensibilització, a impulsar valors que vosaltres ja treballeu, perquè l'escola, en el vostre cas de Mare de Déu de la Salut, té uns valors increïbles i es transmet d'una manera fantàstica, com aquest projecte, però que a més col·laboreu amb campanyes de sensibilització, i de veritat que moltes gràcies. Nosaltres aportem un granet de sorra dins de tota la meravellosa tasca que fa Càritas Diocesana.
Molt bé, Xufa. Pues,
I parroquial, no em deixo parroquial, que també fa una gran tasca les Càritas parroquials.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies. T'esperem la temporada que ve. De veritat que ha sigut un plaer.
Jo, quan vulgueu, a la vostra disposició.
Molt bé, doncs és moment d'acomiadar-nos tots plegats. Recordeu que podeu comentar els diferents programes a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, Grans Històries. I recordeu que quan avis i nens es donen la mà i es miren als ulls, sorgeixen grans històries. Acabem escoltant la cançó de Gent Gran dels Pets.
Asseguda al costat d'un llit estrany, ella es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies. Les mirades dels nens que riuen ben aferrats a una dona amb la fesomia que de segur visites. Ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues. El fill gran la trucava però ara ella no hi sent. La petita en tanta canalla no té temps. Que necessita més petons i menys pastilles. En veu alta recorda coses i parla amb ell, que l'escolta des de la vall del riu vermell. Com cada any.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.